Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 3 de juny de 2025. Com esteu? Com porteu la calor? Sembla que anirà de baixa, que fluixa, però no us emocioneu, no massa dies. Després divendres remunta. Començo així perquè és dimarts i arrencarem després del sumari amb el nostre home del temps, que serà qui posi els punts sobre les is i ens expliqui exactament el temps que tindrem al Penedès aquesta setmana. Des de Ràdio Vilafranca, un matí més, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip repartit per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i la capital, el Penedesenca. Aquest dimarts, com dèiem, començarem amb la meteo d'aquesta setmana a càrrec del Marc Paredes i tot seguit les vinyetes amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que avui ens presenta un tòtem del còmic, com és el belga Herman Happen, conegut per personatges com Jeremiah. Tot parlant dels personatges d'aquest belga, ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al flaix informatiu. Avui és dimarts i tenim tema de la setmana, que obrirem a 9:45 i tancarem just abans del flaix de 10:45. Un tema de la setmana que hem pensat dedicar a oferir-vos recomanacions saludables per afrontar l'estiu. Per exemple, anirem al gimnàs. Tindrem amb nosaltres el Roger Boada, responsable d'Únic Pilates Vilafranca. També comptarem amb la farmacèutica i nutricionista Anabel Urruchi. Per tant, parlarem d'esport, de fer esport de forma saludable i de dietes. I a partir de les 10:06 reprenem aquest tema de la setmana amb una experta en depilació làser, l'Elisabet Pérez, que té el centre Eli Ink & Beauty al Vendrell, perquè també és una de les obsessions, sobretot femenines, però també cada vegada més masculines, i quan arriba el bon temps, totes aquestes qüestions afloren. I acabarem conversant amb la Roser Ferrer, terapeuta holística del Centre Benestar Natural. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa aquest dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. I seguim parlant del Club de la Feina de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca. És un recurs que fa molts anys que existeix. Us explicarem com funciona, qui pot accedir, què us ofereixen. I ho farem amb la Maria Josep López, tècnica d'aquest Club de la Feina, la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de Vilafranca, i una usuària d'aquest Club de la Feina, la Fina Vallvé. A les 11:06, el català al carrer, amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús. Farem classe de vocabulari i tindrem concurs durant el qual regalarem l'extraordinària vida d'un gos a les últimes, de Joan Berlanga, Premi Folch i Torres 2024. Serà el premi per tots aquells que truqueu i jugueu. A 11:45, última cita amb l'actualitat d'aquest matí a les nostres comarques, darrera sessió de pantalles amb Carles Gala, i acabarem amb una història, i des de casa jugueu també amb nosaltres a encertar si és certa o falsa. Per tant, fake news per tancar aquest dimarts. Així sonarà aquest matí nostre de dimarts a l'antena del Penedès en xarxa.
El temps.
Estem tots plegats una mica cansats d'aquesta calorada intensa. Aviam si afluixa, que hi diu el Marc Paredes a la previsió. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem arrencat amb l'estiu meteorològic. Per l'astronòmic encara li queden uns quants dies, amb un temps molt estable, marcat per el domini del sol i temperatures bastant elevades, insisteixo. Hem tingut valors pràcticament d'estiu. No hem arribat a aquests 30 graus de temperatura com la setmana passada, però hem arrencat aquest mes de juny amb força calor. I de cara als propers dies, sobretot a partir de demà, anunciem un petit canvi de temps. Avui encara no. Avui tindrem força sol, ressol, algunes bandes de nebulositat, temperatures que avui al migdia els costarà d'arribar aquests 30 graus, però en qualsevol cas tindrem aquesta sensació de calor preestiuenca. I demà sí que tindrem un petit canvi de temps. Sobretot ho notarem al matí, aquí al Penedès, amb la possibilitat d'algunes precipitacions molt dèbils. No vol dir que hagi de ploure ni durant tot el matí ni de forma continuada. Si més no, seran quatre gotetes que puguin mullar el terra de forma puntual, doncs no descartem que pugui caure amb certa alegria, però en qualsevol cas els mapes no indiquen això, si més no aquí al Penedès, però sí que serà la resta de Catalunya i de cara a la tarda quan les precipitacions podrien guanyar més terreny cap a les comarques gironines, nord de Barcelona, de forma puntual, fins i tot ho podria fer de forma intensa i fins i tot en forma de calamar-se, però aquí al Penedès insisteixo que no, i tot plegat aquestes precipitacions faran baixar les temperatures i demà tindrem doncs, un dia bastant més suau. I de cara als propers dies, pocs canvis. El sol sí que s'imposarà, les temperatures es mantindran lleugerament per sobre del que tocaria, i haurem d'estar pendents si a partir de mitjans de juny podem tenir algun canvi de temps amb cara i ulls, però tot plegat encara és massa aviat per anunciar-ho, i sembla que l'estiu es va acostant i aquesta sensació també es va imposant. Això és tot, bona setmana!
Obrim les vinyetes avui amb tot el protagonisme per un dibuixant de la talla de Herman Happen, del qual parlem, com sempre, de la mà de l'Òscar Cerdà, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com comentes, ens torna a acompanyar un mes més i amb el seu vinyetes sota el braç l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Molt bé, com sempre, aquí amb vosaltres.
Un mes més, al Vinyetes ens donem cita per parlar de mestres de la il·lustració. En aquest cas parlem de l'escola franco-belga. Ara feia un temps que no tocàvem a cap d'ells. Parlem de Herman. No sé si la gent que ens estigui seguint sabrà qui és. Conegut per un personatge, per un còmic, a Jeremiah. En parlarem ara, doncs tu ens ho expliques més, Òscar.
Sí, sí, avui us porto amb aquest artista i, a més, autor també a vegades a voltes dels seus propis guions, que tantes bones estones m'ho ha fet passar bé, com és Herman, com tu comentaves, i certament d'aquesta escola, que ja saps que m'ha influenciat molt amb la meva trajectòria, tan estimada com és la franco-belga, d'aquests dos països que van tenir un moment de glòria, no?, d'esplendor del còmic, i de fet, com sempre comento, tots aquests còmics es van reeditant amb integrals per fer les delícies dels seguidors del còmic. No? Herman, el seu nom complet és Herman Happen, és un, com deies, un molt, molt bon dibuixant i guionista belga. Va néixer el novembre del 38 a Verviers, Bèlgica. Des de ben jove, això ja és bastant habitual, oi?, va mostrar una gran passió per l'art i la narració gràfica. I va començar la seva carrera en el món dels còmics als anys 50. És a dir, que amb 20 i pico d'anys aquests ja es posaven les piles i començaven col·laboracions i començaven a fer vinyetes com ja és habitual, no? En la majoria dels casos, com altres dibuixants, el jove Herman va començar la carrera ajudant a diversos dibuixants abans de crear les seves pròpies sèries. Això li va permetre aprendre els secrets del seu ofici veient com treballaven els artistes més experimentats. És a dir, no hi ha una escola de còmic com a tal, per poc que sí que n'hi ha, el cas de l'estima de Hosso, però normalment els dibuixants comencen així, rodejant-se dels seus mestres o d'altres dibuixants més experimentats i veient com entinten, com planten el llapis. Va ser el cas de Herman. La trajectòria de Herman es caracteritza per una gran versatilitat i una capacitat per crear històries plenes d'aventures, misteri, però també amb una càrrega emocional. Durant la seva carrera, Herman ha treballat en diversos gèneres, els ha conreat de manera fantàstica i també ha col·laborat en diversos editorials, però és especialment conegut, com tu deies, per la seva sèrie Jeremiah. En castellà s'escriu Jeremia, però em consta que es diu Jeremiah, en anglès. Mm-hmm. Una de les seves obres més emblemàtiques, una sèrie distòpica que combina la ciència-ficció, el post-apocalipsi i una profunda reflexió sobre la humanitat. De fet, la sèrie Jeremiah va ser inspirada per la seva preocupació per l'impacte de les activitats humanes al planeta i la possible destrucció de la humanitat. Temes que, malauradament, ens preocupen en l'actualitat i que molt en temo no deixaran de fer-ho, no? Amb aquest món cada vegada més deshumanitzat. Tot plegat una visió distòpica amb la línia de, per exemple, Mad Max, la saga de George Miller, aquest món devastat, en aquell cas falta l'aigua, però presenta aquest tipus de personatges, potser doncs, acaben amb xalecos i cascos militars i van rapinyant el que poden. És aquesta distòpia que, com et deia, em porta amb l'univers de Mad Max, no? Per posar un exemple. Jeremiah va començar a publicar-se l'any 79 i ha estat un èxit durador, amb molts àlbums i adaptacions. Es centra en Jeremiah, un jove que viu, com dèiem, en un món post-apocalíptic, després d'un desastre global. Ara no recordo si se'ns explica si ha estat una tercera guerra mundial o quelcom de tipus mitjambiental, no? La seva lluita per sobreviure i trobar un sentit en un món devastat. Destaca la sèrie per la seva narrativa intensa, els personatges complexos i un dibuix detallat i expressiu que capta molt bé l'atmosfera desoladora i al mateix temps esperançadora del món que Herman crea. Aquests còmics, ja ho he dit en començar, es poden trobar en edicions integrals de les que ja hem parlat, com et comentava. A més de Jeremiah, Herman ha conreat diversos gèneres en altres projectes com Les Tours de Wamory, Les Torres de Wamory, una sèrie històrica que relata la vida a l'època mitjaval. La Patrulla dels Castors, una sèrie més primerenca, una sèrie infantil que també va estar molt popular, i la seva versatilitat com a creador s'ha reflectit amb aquesta capacitat per adaptar-se a estils diferents i gèneres, sempre mantenint un nivell de qualitat artística i narrativa molt, molt alt. Menció especial mereixen, i sobretot per mi, les sèries Comanche i Bernard Prince, amb dues guionitzades per Greg, un guionista extraordinari que, si em permeteu, potser té l'alçada d'Agostini. De fet, aquesta primera etapa amb el guionista Greg és la que jo potser prefereixo. És l'època on crea el Bernard Price, que és una mena d'aventurer que va amb el Cormorant, un iot, i va acompanyat d'un vell llop de mar i d'un nen hindú. I les aventures són del tot cinematogràfiques. És a dir, si tenia alguna cosa el tàndem Herman i Greg, aquest tàndem que composaven guionista i dibuixant, és que estàs veient una pel·lícula. És a dir, estàs veient una pel·lícula amb les seves elipsis, la narrativa absolutament cinematogràfica, diàlegs vibrants, no exempts també de gag, per això també el relaciono amb Goscinny, no? Aquesta capacitat d'introduir un element humorístic a la trama. I el que feia molt Herman és que de cop i volta et feia una vinyeta, bueno, feia, i ho podem comprovar veient els seus magnífics còmics, de cop i volta al bell mig de la narració et feia com un tour de force i et dibuixava una vinyeta de pla general, però plena, vessada de detalls, té un tractament molt puntillista, molt, molt, que recordaria una miqueta el seu coetani Giró. I això mateix es trasllada també a la sèrie Comanche, una sèrie de Webster, que em sembla que conté uns 8 o 9 àlbums, també compilats amb recopilatoris, amb integrals, perdó, amb la que desplega una sensació de pols de l'oest, dels boscos de les rocoses, és brutal. I en aquest sentit, Giró i ell tenen molts elements en comú, perquè després Herman va passar al terreny de la ciència-ficció, que també ho va fer, com ja he sabut, Giró, amb el Metal Hurlant, amb l'Inca el Negro, en fi. Per tant, són autors que van bastant en paral·lel i que, sincerament, m'han fet passar unes hores magnífiques i que a cada relectura revisculen per mi, Vull dir, no han passat de moda. El Herman, com et deia, és conegut per un estil de dibuix molt realista, amb un gran detall, amb escenaris, tant amb els escenaris i personatges. Es nota que la documentació és molt, molt potent per com recrea, doncs, en aquest cas, els salons del Far West, les diligències, vull dir, és impressionant pensar que van fer aquesta obra en un moment en el que havien de tirar d'hemeroteques, o de revistes o de llibres monogràfics. Sempre dic que avui els il·lustradors i dibuixants tenim una font inabastable d'informació amb la xarxa, no?
Sí, ara està tot a cop de clic.
A cop de clic.
Ho tenim a la mà, inclús intel·ligència artificial fa unes meravelles que...
Sí, que són un pèl preocupants,
sí,
però que sí que és veritat que et poden, com que rescaven la informació que ja hi ha a la xarxa, si tu, per exemple, tens interès en dibuixar una diligència o de la Wells Fargo, te la clava i ja tens la foto pràcticament per documentar-te, no? Seguint amb el gran Herman, la influència ve de mestres com Hergé, creador de Tintín, pràcticament el que ha influenciat a quasi tothom i altres grans del còmic europeu. Com et deia, la narrativa combina elements de ciència-ficció, història i drama, fent que les seves obres siguin realment profundes i apassionants. També són molt conegudes la disciplina i el perfeccionisme. No? Ara no en sortia, caram. En el treball, dedicant moltes hores a polir cada detall de les seves il·lustracions. Bueno, acabem de parlar-ho, no? No deixa res a la improvisació, per bo que jo diria que és el dibuixant nat. És a dir, que l'apartat de personatges, amb gran mida, se'ls inventa sempre. No té un referent fotogràfic, m'atreviria a dir. Jo ho percebo, com a il·lustrador. Però sí que la documentació del món, de l'entorn, ja sigui el món devastat de Jeremiah, el Far West de Comanche o el món aventurer contemporani de Bernard Price, està fenomenal. Hi ha alguna licència divertida, per exemple, el Cormoran, el iot és un iot de lleure, no és un vaixell preparat per fer transcontinental, però li perdonem amb el Herman i amb el Greg, no? I res, bueno, també ha participat, per descomptat, en conferències i tallers, i que jo sàpiga, a pesar de l'edat ja, bueno, d'haver entrat a la vellesa, continua en actiu. Sí que és veritat que els últims treballs ha canviat una miqueta l'estil, l'ha fet més aquarel·lat, i a mi no em convenç tant, però continua tenint aquella ploma fenomenal.
Arribar a superar els 80 anys i superar-los i continuar dibuixant té un mèrit.
Sí, té un mèrit. I a més posa de manifest una cosa, perquè aquests autors, esclar, amb tots els drets internacionals, que els mou la passió, és a dir, els mou el sentir-se vius dibuixant. Ja no és un tema crematístic, sinó que ni de rècords, perquè ja tenen unes carreres a les esquenes molt, molt, molt potents i molt prolífiques, però els mou aquesta passió, jo crec que per sentir-se vius, És una mena de tramolla que passa també amb els actors de cinema, no? Primer fan d'herois i després fan de vellets memorables, alguns, no?
Amb els cantants, també, allò, amb les botes puestes, Fins a l'últim moment, gairebé.
Amb una diferència, que hi ha cantant que potser sí que no veu que ja és el moment de retirar-se, perquè la veu sí que degenera d'una manera bastant potent. I, en canvi, el dibuixant, no? Si veus un traç, a vegades és difícil copsar l'edat, no? Però sí, tens raó.
De fet, escoltava, no? I pensava, Ibáñez, no? Fins a l'últim moment dibuixant.
És l'exemple més paradigmàtic. A més, com et vaig comentar, vam comentar amb algun vinyetes, és memorable l'últim àlbum que es va publicar, que hi ha la planxa amb uns esbossos primerencs que va deixar mitges, no? Vull dir que realment fins a l'últim moment dibuixant. Una autèntica passió de vida.
Òscar, mentre parlaves de Herman, no? A mi em venia, només pensava, uau, la imaginació, no? No només d'ell, sinó de qualsevol il·lustrador d'aquestes característiques, i tenint en compte, no?, el moment històric que els toca viure sense les facilitats que tenim ara, no? Copsar la realitat de la manera que ho fan, i la imaginació tan i tan gran que han de tenir per constituir, per teixir aquestes obres, em sembla una cosa... Uau!
És una meravella, i més tenint en compte el que dius tu, dibuixants, diguem-ho, tècnicament de postguerra. És a dir, en un món que no feia pas tant de temps que havia passat una guerra mundial i que havia deixat Europa devastada. però en canvi insuflen aquesta mena de glopada d'aire fresc amb les seves creacions, avançant-se amb una narrativa absolutament moderna. I si em permets, i ara que ho dius, potser inclús a voltes més moderna que el cinema en paral·lel. És a dir, llegint obres d'ell dels 50 i pico, dels 60, tenen una modernor que, ja et dic, els agafes ara i continuen fascinant. Continuen fascinant com ho feien quan tenia, en el meu cas, que els vaig començar a llegir als anys 70. Vull dir, em continuen encantant, vaja.
Sempre he tingut la sensació que els il·lustradors sempre teniu una miqueta més de llicència a l'hora de ser innovadors. El cinema en té, però al llarg de la història el còmic sempre n'ha tingut més.
Tens tota la raó, perquè a més permet uns recursos a dins de la pròpia obra, visualment, de composició, de planos, que el cine potser no, els té més, clar, més restringits. Tu a la pantalla veus una escena, veus un fotograma. Amb una pàgina de còmic tu pots distribuir-la com vulguis, sempre i quan el lector no perdi mai a l'ordre de lectura. Pots treballar en collage fotogràfic, pots treballar, com tu molt bé deies, amb temes d'actualitat i tocar-los d'una manera... Sí, estic absolutament d'acord que el còmic, en aquest sentit, li guanya la partida de voltes amb el cinema.
I una altra cosa que has explicat de Herman i que m'ha encantat, no?, és aquest toc d'humor, no?, que moltes vegades en parlem, que en moments històrics importants i dolorosos, en aquest cas en postguerra, doncs sempre apareix aquesta llum d'esperança, no?, aquest humor una mica per intentar apaivagar
totalment
la realitat.
Totalment, i de fet això el mestre va ser Goscinny amb els seus gags brutals d'Astèrix i Obélix, però que, per exemple, en el cas de Grec, amb els guions de Bernard Price, aquesta galeria de personatges deien la seva i et feien somriure enmig d'una trama purament aventurera, no? Aquest contrapunt sempre és interessant i l'han tingut, sempre faig referència, ja em coneixeu que sóc un cinèfil, per exemple, el tenia molt John Ford, no?, que en meitat d'una pel·lícula, d'un drama, pam, sempre sortia un toc d'humor que et feia poder seguir amb tot aquell dolor, no? Per tant, és molt important no perdre el sentit de l'humor.
De fet, és totalment cert, i a dia d'avui continua passant, no?, aquestes pel·lis, tu vas al cinema i estàs enmig d'un dramón absolut.
Exacte.
I aquest moment és com... Sí,
aquest moment
canvia et
canvia i pots seguir, però sense que, evidentment, acabi de, diguéssim, de carregar-se aquest toc d'humor al sentit de la pel·lícula. És a dir, si estem parlant d'un melodrama, ho és en tots els ets i uts, però és interessant aquestes pauses, no? Igual com ho són els tours de fors, Allò que parlàvem amb el cas de Herman, d'aquella vinyeta més elaborada, de format panoràmic, amb la que t'hi estàs, evidentment, molt més contemplant-la, molt més estona com un plano cinematogràfic, per descomptat. Estàs mirant cada un dels detalls, el rail del tren, el tractament de la muntanya, la diligència formidable... En fi, una meravella.
I allò de rellegir, no?, de tornar-ho a agafar i veus més coses encara.
Sí, i si em permets, possiblement també he utilitzat aquesta expressió, es torna a provocar el miracle. És a dir, tornes a descobrir coses que se t'havien passat per alt, segones lectures, que sempre, que com tu molt bé deies també, a part d'aquest element humorístic que trenca el melodrama a vegades, hi ha cada relat, no? Hi ha trames, inclús hi ha algunes esclocades d'ull que tenen molt a veure amb l'època que estan narrant, evidentment, cada un dels autors.
Doncs, Òscar, ho deixem aquí. Avui, havent conegut la figura de Herman Happen, ha estat un veritable plaer conversar, com sempre, més a més amb tu. I res, ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Una abraçada. Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45. Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, anuncia la reurbanització integral del carrer Sant Pere per al 2026. Romero ha visitat aquesta setmana el barri de Sant Julià, el darrer de la segona ronda de visites en el marc de l'alcaldia de proximitat. En una roda de premsa ahir, l'alcalde ha exposat les actuacions previstes en aquest barri. L'acció més destacada és la reurbanització total del carrer Sant Pere, que ha de començar a principis del 2026 i que compta amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. Segons l'alcalde, una obra comparable a la que s'ha dut a terme al carrer del Comerç. L'actuació prevista planteja convertir el carrer en plataforma única i suposaria un carril de circulació de 3 metres. Les voreres s'ampliarien fins al 1,80 m i s'establiria una zona d'ús múltiple de gairebé 1,5 m, on se situarien parterres vegetals, mobiliari, contenidors i zones de càrrega i descàrrega. Controls policials nocturns a Llorenç del Penedès per aturar l'onada de robatoris. Els Mossos vigilen el nucli i la zona del Priorat després d'una onada de robatoris. Els Mossos d'Esquadra intensificaran els controls nocturns a Llorenç del Penedès i a la zona del Priorat arran dels robatoris registrats en aquest àmbit geogràfic els darrers dies. Aquest increment de la presència policial busca millorar la seguretat i prevenir nous fets delictius. Des de l'Ajuntament de Llorenç s'agraeix la col·laboració del cos policial i es demana a la ciutadania que segueixi extremant la precaució i comuniqui qualsevol moviment sospitós. Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aquest vespre a aprovar l'inici de l'expedient d'alteració dels límits del terme municipal entre Olèrdola i Vilafranca en el barri Pere Pau és un dels punts més rellevants dels inclosos en l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola convocat per avui a 7:45 del vespre. El ple també preveu declarar desert i licitar el contracte de la gestió del servei d'escola Bressol, així com modificar la relació de llocs de treball per adequació singular d'un lloc de treball. Un altre dels punts tractats serà una modificació de pressupost per suplements de crèdit. En l'àmbit de territori i sostenibilitat es preveu aprovar les modificacions del POM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en els àmbits Pau 17 de Can Torres i l'àmbit industrial de l'antiga Bòbila i regulació dels espais lliures de sòl industrial. També es preveu licitar els serveis de conservació, neteja i manteniment de jardinat i poda, així com bonificar l'impost de construccions al canvi de porta al conjunt monumental. I acabem explicant-vos que Sant Sadurní i la Mancomunitat Penedès-Garraf impulsen la campanya Està de Moda. La campanya Està de Moda arriba a Sant Sadurní amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de reduir la quantitat de roba i calçat que esdevé residu, promovent així hàbits de consum més sostenibles i fomentant la reutilització de les peces tèxtils. Durant el mes de juny s'han programat dues activitats pràctiques i gratuïtes adreçades a la ciutadania per donar eines i recursos per allargar la vida útil de la roba. Un taller de mending aquest dijous 6 de juny, un taller d'upcycling dilluns vinent. A més, al llarg de la campanya es compartiran consells i recomanacions de prevenció i gestió del residu tèxtil a través de les xarxes socials municipals. Amb aquesta iniciativa, Sant Sadurní s'afegeix a l'impuls de l'economia circular i la sostenibilitat, promovent una segona vida per la roba i contribuint a la reducció de residus tèxtils al municipi.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:15. S'acosta l'estiu i amb ell també es va aproximant, en molts casos, la pressió per oferir la millor versió del nostre cos. Sempre seguint criteris de salut i benestar, avui al Penedès en xarxa dediquem el tema de la setmana a oferir-vos recomanacions per afrontar l'estiu de la mà de professionals que ens explicaran diferents maneres de cuidar-nos i fer-ho bé. Comencem a Ràdio Vilafranca. Amb l'arribada del bon temps, creix la preocupació per posar-se en forma i tornem al gimnàs. Per saber si l'anomenada operació biquini es nota als gimnasos, quant dura aquesta motivació i si realment és efectiva, hem convidat Roger Boada, responsable d'Únic Pilates i Entrenament Personal, un centre que es troba al barri del Molí d'en Rovira de Vilafranca. Roger, bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Un plaer comptar amb tu. Únic, noteu aquest efecte operació biquini a la primavera o potser amb l'arribada de la calor? Quan s'acosta el moment de posar-nos el banyador, vaja?
Sí, jo diria que tots els centres d'entrenament, no, siguin grans o petits, doncs, a l'arribar la calor, a l'arribar, doncs, que la gent té ganes de sentir-se bé, arriba l'estiu, la gent, diguéssim, que va a la platja, va a la piscina, per tant, mostra el seu cos, doncs té la necessitat de veure's millor. I, evidentment, doncs, nosaltres també ho notem, no? Potser nosaltres no fem, doncs, una publicitat buscant aquest tipus de client, perquè tampoc podem absorbir, doncs, molta gent que vingui en aquesta època, però també ens beneficiem de que la gent busca això, busca l'operació en biquini.
I què demana aquest client, aquesta clienta? Perquè, per cert, són més homes o dones?
Nosaltres ens podem trobar de tot, no? Acostuma a ser més gent, això sí, que no ha fet mai esport o que no n'ha fet gaire, i llavors la seva mentalitat o el desconeixement fa que es pensi que en un mes, dos mesos, tres mesos pugui aconseguir un objectiu que és molt, va molt més enllà a nivell de termini, no? que és de llarga duració. I llavors, jo crec que la desconeixença fa que es pensi que pot assolir aquest objectiu.
Per tant, l'objectiu bàsic és perdre quilos i de manera ràpida.
Correcte.
Això és el que demanen.
Sí. Clar, jo, tant els homes com les dones, potser a nivell genèric hi ha diferents objectius.
Aviam.
Els homes, normalment, el que volen és guanyar més massa muscular, tenir, doncs, un cos com més fort. Les dones tenen més tendència, potser, a un cos més estètic on la massa muscular no predomini, perquè potser els hi fa més cosa a nivell estètic que se'ls hi vegi un braç molt fort, que se'ls hi vegi una esquena molt ampla o no. Però això és un treball de molts anys que va seguit amb una alimentació, que va seguir, vull dir, no és tan fàcil tampoc d'assolir. No?
Costa moltíssim.
Costa moltíssim i mantenir-ho.
Quant dura aquesta motivació? És flor d'estiu?
Quan és aquest tipus de client que ve a demanar informació, doncs et diria que sí, que és flor d'estiu. Pot durar des de 3 setmanes a 3 mesos, però després el que torna a la rutina, torna a l'hivern, torna al fred, torna a la mandra, aquella motivació que tenies, com que ja no ve l'estiu, ja no has d'anar a la platja, no has de mostrar el teu cos, doncs ja desapareix. I potser l'any vinent, doncs, tornes.
Els parles de la importància de la constància amb aquest exercici, de l'alimentació saludable. No sé si t'escolten o no.
Sí, jo suposo que tots també hem passat per diferents etapes, en el sentit de que, per exemple, jo quan tenia 18 anys potser tenia unes necessitats i ara en tinc 37, en tinc unes altres. Entenc, mirant ara darrere, doncs, que en aquell moment, doncs, volies, doncs, tenir un cos més estètic, més fort... Bueno, el teu objectiu era aquell. Després, doncs, vas enfocant més, doncs, cap a la salut, no? Llavors, en el nostre cas, clar, els has d'orientant que al final... no hi ha... De curta durada tu pots marcar com un objectiu en el cas de que et pots trobar algú, per exemple, que s'ha de casar i diu em vull treure uns quilets. Bueno, això pot ser una primera meta, però després hi ha d'haver-hi una continuació en el cas de per tu sentir-te bé i que després no tornis a agafar aquests quilos i que, a part, continuïs fent esport. Llavors, si el teu objectiu només és el de l'estiu, per això els has de comentar que el que han d'enfocar és una bona alimentació, al final és com han de controlar diverses coses, com l'alimentació, el descans, l'entrenament, el sentir-se bé, perquè al final, si ho fan com un objectiu de 3 mesos, s'avorriran entrenant, tampoc disfrutaran.
Clar, has parlat d'una cosa important, que és l'efecte rebot.
També.
Si no es fa ben fet, no? Aquests quilos tornen.
Completament, perquè al final... Quan tu, què faràs? Si, imagina que dius, vull perdre 5 quilos, i t'obsessionaràs amb la bàscula. Quan tu perdis aquests 5 quilos, diràs, ah, doncs ja està, he assolit l'objectiu, em deixo anar. Sí, però aquest objectiu el vols mantenir després en el temps. Llavors serà com... Són objectius que no són reals, al final. Des del punt de vista també de la salut, una mica.
Què es pot fer quan arriba una persona amb aquesta inquietud, amb aquesta preocupació i... amb ganes de ser constant i disciplinada, què li pots oferir? Què es pot fer? Quin treball hi ha a fer?
En el cas que et vingui per aquest objectiu, tu, durant les sessions, també li aniràs inculcant el teu punt de vista, però per no enganyar-la, també. Ara bé, si tu, per molt que li expliquis, li facis entendre, ella, pues, aquesta persona, pues, continua amb aquest objectiu i no se'l treu del cap i no li pots fer entendre, doncs al final serà una baixa més. Una baixa pel centre d'entrenament, però també per ella, que a nivell de salut deixarà de fer esport. No? Llavors, el que has de fer és, a part d'entrenar, d'inculcar-li doncs, com funciona doncs, això del món de l'esport, l'entrenament i la salut.
I com s'aconsegueix? Amb intensitat, amb HIIT, amb cardio? Quina és la fórmula?
Clar, hi hauria moltes fórmules. És el que et deia abans, hi hauria moltes fórmules. Si tu tens un objectiu a curt plaç, tu li pots plantejar, val, doncs ara que ve l'estiu, només tenim, per exemple, 3 mesos d'entrenament. Doncs anem a buscar una rutina, anem a enfocar la rutina com a objectiu, que en 3 mesos anem a assolir aquest objectiu, que serà, llavors buscarem introduir doncs, hits, depenent del temps que tinguem i de les hores d'entrenament. Ara bé, després, potser l'entrenament el anirem variant si continua entrenant durant l'any, perquè després no cal que sempre sigui, potser amb aquesta intensitat, amb aquesta freqüència, després es pot espaiar, no? Llavors serà, depenent de l'objectiu i el temps, doncs posarem uns tipus de... Al final seria, però, barrejar tant la part cardiovascular com pot ser córrer, sempre i quan puguem, no? I les articulacions ens ho permetin, o les lesions. Nedar, caminar amb intensitat, no? No només... Passejar.
Què serveix a l'hora de caminar i què no?
Bueno,
anar fent càrrecs per Vilafranca, com tu?
Clar, des del meu punt de vista, no, però millor això que no estar asseguda.
El sofà, no?
Clar. Potser diran, no, però anar caminant no és suficient, o ara que van tothom mirant les passes al mòbil. No és suficient, però suma, ja està. A partir d'aquí, si tu vols fer entrenament, t'has de calçar un calçat esportiu, va un roba esportiva i dir, ara vaig, és la meva estona per entrenar. Llavors jo el que faria seria una part cardiovascular i una part muscular, que avui en dia els metges sí que ja comencen a donar molt aquest missatge, sobretot en homes i dones de 40, 50, 60 anys que també venen a demanar doncs, aquest tipus d'entrenament de força.
Ara les dones hem descobert que és tan important fer força a partir dels 50, no?
Correcte.
Fins ara ningú ens en parlava.
Ningú ens en parlava i quan ho parla una figura d'un metge o una metgessa, doncs encara se li dona més valor a aquest missatge. I nosaltres això sí que ho notem. Això notem que les dones venen amb la necessitat de treballar força perquè ho necessiten i perquè els hi arriba aquest missatge de part dels metges.
A Unic esteu especialitzats en entrenaments personals, potser per això la persona que us arriba amb aquest objectiu ve més motivada, no? O tindrà més disciplina.
Sí, potser també a vegades és una persona, també, com dèiem abans, que no ha entrenat mai i li diuen, primer comença tu sola, per exemple, no? I clar, si van amb un gimnàs molt gran o una gran cadena on no hi ha monitoratge, on van pel seu compte, doncs, s'agobien, no? Arribar allà a una sala i dir què faig ara, què faig, com ho faig. Llavors, clar, primer necessiten un assessorament i és un primer pas per introduir-te doncs, al món de l'esport.
Potser aquesta persona que ve amb aquesta motivació inicial de l'operació biquini també està fent altres coses per aconseguir aquest objectiu de perdre uns quilos i tonificar-se, no sé, dieta, tractaments estètics, no sé si t'ho comenten.
Sí, i animalades.
I animalades?
Animalades.
De quina mena?
Des de posar-se, doncs, a lo millor paper film per suar més o...
Encara es fa això?
Bueno, jo crec que al llarg dels anys jo m'he anat trobant de tot. I he arribat a veure, doncs, a lo millor algú intentar entrar a una sauna també amb un cinturó que s'utilitzava doncs, com a publicitat per captar clients, no? I volia entrar en doncs, aquest cinturó a la sauna perquè creia que llavors feia més efecte. Coses una mica que en l'àmbit de la salut... Bueno, que és com... Que no eren reals, així no s'aconseguia l'objectiu. I animalades a nivell de menjar, de no menjar durant tot un dia, coses que et diuen i transmeten, i tu els intentes fer veure pues, que aquest no és el camí. Però sí que en veiem de coses.
Resumint, Roger Boada, quin és el camí? Posem-hi senderi, sentit comú i professionalitat.
El camí seria, doncs, primer anar en un centre d'entrenament, un gimnàs, o el que buscar un professional i assessorar-te en dir, doncs, mira, jo el que vull és entrenar i plantejar-li l'objectiu i deixar-te assessorar. Si el teu objectiu primer és, imagina que vens ara al maig i dius, és que jo és per l'estiu, doncs bueno, si això ha de servir perquè tu comences a fer esport, doncs endavant, i que després hi hagi una continuació. Després, paral·lelament, doncs, em visitaria també amb el nutricionista, perquè al final l'alimentació serà també una part molt important si el que volem, per l'objectiu que vulguem assolir. Una cosa serà la part estètica i després la part de salut. Jo crec, primer, avui en dia, que ens hem de fixar en la part de salut, llavors si tu vas al nutricionista, si tu vas a l'entrenador i fas aquestes dues coses ben fetes, com a conseqüència, la teva estètica també millorarà. Per tant, jo crec que el pas a seguir és aquest.
Roger Boada, responsable d'Únic Pilates i Entrenament Personal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Tornem a la capital del Cava per seguir sumant veus a aquest tema de la setmana. Ara, de la mà de l'Eli Jiménez, parlem amb una nutricionista.
Com comentes, parlem ara de dietes i per això hem convidat la farmacèutica i nutricionista Anabel Urruchi. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Anabel, arriba l'estiu i en aquest compte enrere comencen les presses i comencen aquestes, entre cometes, molt entre cometes, aquestes dietes miraculoses.
I tant cometes.
Què en penses d'això?
A veure, doncs, tal com has dit, són dietes miraculoses, bé, no, són ràpides, són express i són amb un objectiu molt, molt concret, que és perdre 3-4 quilos, que acostuma a ser, ja t'ho diré, de líquid, de massa muscular, no... No són unes dietes tal qual per aprimar-se, no serveixen, no són dietes per mantenir. I, de fet, aquest tipus de dietes acostumen a provocar una cosa que se'n diu efecte yo-yo. És a dir, tothom que n'hagi fet d'aquestes dietes de forma molt continuada, perquè una cosa és, bueno, faig una restricció una setmaneta perquè em vaig d'encabir en aquell vestit que tinc un casament, una cosa és fer això, i una altra cosa és a dir, em preparo per l'estiu. Tothom que hagi fet això normalment se n'adona que després, tal qual comença a menjar normal, torna a engreixar-se. I és que el cos és molt intel·ligent. I si tu deixes d'ingerir, tu deixes d'aportar, ell diu, què passa? Aquí no n'hi ha nutrients. M'he de ficar en modo baix, diguem, baix consum, no? I llavors encara cremes menys. Després, quan ingereixes una fulla d'enciam, que és el que venen a dir, no? Quan venen a la consulta, diuen, és que jo només menjo enciam per sopar. Doncs clar, ara t'engreixes, perquè estàs gastant menys calories. Llavors acabes engreixant-te, acabes tenint aquest efecte yo-yo que en diem, no? Que cada vegada va més. Perquè, a més, perds massa muscular, amb la qual cosa cremes menys calories encara i cada vegada necessites menys calories. És un peix que es mossega la cua, no són gens saludables.
Tu què recomanes? Sí que és veritat que queden pocs dies per l'estiu, segurament anem tard ja, eh? Però què recomanes en quant a... No sé si a dietes, en quant a alimentació, en general?
A veure, avui en dia és difícil respondre aquesta pregunta perquè, primer, que dependrà molt del professional que et trobis davant, eh? Però avui en dia tenim tal varietat de patologies i un estat inflamatori de la gent tan gran que no es pot donar una dieta estàndard per dir, mira, aquesta dieta és dieta saludable, que em diríem fins ara, no? Parlant d'una dieta saludable, doncs avui en dia és complicat. Sí que t'hauria de dir que si ens basem en estudis, la dieta que més evidència té és la dieta mediterrània. És la que sempre surt pel mig i acaba dient, bueno, és la dieta més sana a nivell general. Però és veritat que avui en dia tenim molts problemes de SIBO, de disbiosis, d'inflamació molt gran, i el llegum, per exemple, que és una base de la dieta mediterrània, no li cau bé a tothom. És veritat que els cereals que consumim avui en dia no li cauen bé a tothom. Llavors, si tingués que trobar un estàndard, fruites i verdures, allò de 5 racions, que també, mira, això, ja que estic aquí, vull deixar-ho molt clar, 5 racions de fruites i verdures al dia no vol dir 5 peces de fruita al dia. Vol dir que ha d'haver-hi verd, ha d'haver-hi, a més ara, un gazpacho és meravellós. La verdura ha d'estar sempre, 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 perquè és fibra, és bàsica. El llegum, com a estàndard, diria que també, un parell de cops a la setmana, i proteïna. Hem de menjar també proteïna. Els hidrats de carboni han d'estar una miqueta més baixos. Jo no diria eliminar, però una miqueta més baixos, perquè si ens posem a mirar, si fem un recompte real del que mengem, normalment pensem que estem menjant, sempre ingerint menys calories de les que realment estem ingerint, i quan ens hi posem a fer esport pensem que cremem bastant més del que realment estem cremant. Això és una realitat, perquè a més ho estic provant jo en mi mateixa, que se suposa que menjo bastant sa, i és una realitat. Llavors hem de baixar sobretot aquest tema dels hidrats i pujar una miqueta les verdures. A partir d'aquí et bellugues, i com a mínim només fent aquests canvis ja et desinflames, i ja veuràs que aquests 2-3 quilos van fora. No està malament.
Està bé, per encarar l'estiu. Es parla molt, Anabel, de l'estrès i la inflamació com a conjunt. Què ens pots dir d'això?
Que sí, que van absolutament lligats. D'una banda, l'estrès fa que tinguis més grelina, que és un tipus d'hormona que tenim al cos, que et dona més gana. Això per començar. I a més gana de dolç, d'hidrat de carboni, ¿vale? Per començar. Crea resistència a la insulina, amb la qual cosa tenim més tendència a l'obesitat amb això, el perímetre aquest abdominal. I, a més, l'estrès et canvia radicalment la microbiota. Si canvia la microbiota, tots aquests targets que t'acabo de dir ara mateix estan alterats, és a dir, hi ha una connexió entre el budell i el cervell, això se sent a parlar molt ara en aquest temps, i és que és real, tens més gana, però és que a més, el tipus de microbiota que tinguis farà que acumulis més greix també. Avui en dia està bastant estudiat el tema i és així, és una connexió real.
I ara que arriba l'estiu, que fa més calor, segurament no ens ve tant de gust menjar el que mengem a l'hivern. De fet, tampoc ens movem tant a l'estiu, per norma general, perquè fa més calor. Una alimentació adequada, entre cometes, clar, cadascú després és diferent, a l'estiu, quina seria?
Mira, aquí tenim, per sort, el gazpacho. És meravellós. Hem de tenir ingesta alta de líquids. Llavors, ho podem aconseguir amb verdures, per exemple. Totes les verdures que siguin ara de temporada, ara ve el cogombre, ara ve pebrots, el tomàquet, totes aquestes verdures tenim una ingesta alta de líquids. Com a fruites, tenim melons, tenim síndries, les fruites d'estiu tenen una alta composició de líquids i una baixa composició en hidrats de carbonis, de glúcids, que tot això ens convé. Què més t'hauria de dir? Tenim una cosa meravellosa, que ens agraden els aliments fresquets. Doncs ara, perquè facis una idea, per canviar aquesta microbiota, una ensaladilla russa és meravellosa perquè està feta amb patates, sí que són hidrats de carboni, està feta amb pastanaga, li fiques pèsols, no? Tenim aquí una varietat, que tenim una combinació de proteïnes que també pot ser bastant correcta, i a més està refredada. Està a la nevera refredada. Amb això creem una cosa que se'n diu midó resistent. El midó resistent dona de menjar un tipus de bacteri molt concret que tenim al budell i que t'ajuda a primar-te i que t'ajuda a tenir més salut i estar menys inflamat, per exemple. Llavors, amanides d'estiu amb llegums, ensaladies russes, gazpachos, fruites de temporada, no sé què més dir-te.
Com complementem això, sobretot amb la proteïna? Perquè de vegades mengem, per exemple, ara comentaves, no?, el gazpacho, però ja ens falta algo de proteïna.
Normalment sempre fiquem tall. Tu fiques tall, pots ficar peix. Acostumem a dir el peix al vespre perquè és una proteïna de més fàcil digestió, però peix, gambes, sèpies, calamars, t'ho dic coses, clar, jo estic molt enfocada, en CPNI també miro molt el tema del budell, llavors vaig molt cap aquí, no? I aquest tipus d'aliments t'ajuden a cuidar tot el tema del budell, però qualsevol tall que tu vulguis ficar serà convenient. Si no, a més, gent que, per exemple, gent més gran, que li costa de menjar proteïna, no? La gent gran li costa bastant. Tenim suplements de proteïna que tu pots afegir en aquest gazpacho, que tu pots afegir en aquesta crema de carbassó freda, en aquesta bichisuas freda. Tot això es pot afegir tranquil·lament i no deixa de ser proteïna. Està bé.
Ara has obert el tema de la suplementació a favor, en contra, entenc que a favor en certs casos, perquè ara parlaves de la proteïna.
Bastant a favor, jo diria, clar, és que tal com hem començat abans, estem gairebé tots molt inflamats. I ja només per això, per molt que vulguem menjar bé, sempre anirem carenciats de coses. No deixen de ser animalets, però animalets que no vivim acorde amb la natura, perquè és la societat que tenim. Llavors, clar, tu no pots estar en contacte amb el sol de forma continuada tot el dia. Te'n vas i te'n vas al sol a l'estiu i et cremes, no? I et xucarrimes allà. Bueno, doncs, si tu no vas fent esport, no estàs en contacte amb el sol i no fas el que fa un animalet, evidentment tindràs unes carències perquè atrofiaràs uns certs òrgans, unes certes hormones i, a més, estaràs més inflamat. No et queda més remei que anar suplementat. Et diré un bàsic. El magnesi. El magnesi, tothom hauria de prendre magnesi avui en dia. Està clar que no és la manera amb la que hem d'entrar. Hem de canviar hàbits, perquè si et suplementes com un boig, però no canvies cap hàbit, pues no faràs gran cosa. Sincerament, suplementar-te i omplir-te de pastilles. Ja està. Però si tu vols notar canvis amb el... T'estic parlant sempre amb l'entorn que tenim, eh? Amb una persona, amb l'entorn que tenim avui en dia, de feina, d'estrès, tot això, eh? Parlo sempre en aquest context. Si tu mires alimentació, fas una mica d'esport, intentes dormir bé, amb això tens el 80% cobert. I a partir d'aquí, depèn de la genètica de cada un, depèn de quin sigui el punt dèbil de cada un, suplementarà una banda o l'altra. El magnesi és un dels que ha d'anar sempre. I, per exemple, en gent gran, te diria, pues, una bona proteïna, perquè normalment van carenciats, igual que van carenciats una bona hidratació, perquè no els hi ve de gust. És veritat que els hi ve de gust més tema hidrat de carboni. Una persona que faci esport, pues, a lo millor si menja bé i té gana, no li fa falta suplementar-se amb proteïnes. Igual ha de tirar cap a salts, però tots tenim sempre un punt que, si volem millorar o volem estar millor, pues, evidentment necessitarem algun tipus de suplement, quasi segur.
I ja per acabar, la gent que estigui nerviosa perquè arriba l'estiu i digui vull perdre aquells 2-3 quilos, no? Què els recomanes fer en aquest cas?
Mira, una bona detox aquí va sempre bé. Perquè amb una bona detox desinflames, elimines molt líquid, perquè el cos té molta capacitat de reparar-se, moltíssima, però sobresaturem sempre, anem massa, com t'ho diria, massa al límit. Llavors, si tu fas una detox, que vol dir ingesta de líquids, vol dir fer-la a base d'una dieta amb molta, molta verdura i proteïnes de fàcil digestió, i tractes bé aquest fetge i aquest budell, només amb això, 2-3 quilos van fora, i la sensació de lleugeresa, que tu també et veus diferent, només amb això va fora, eh? T'estic parlant d'una setmana, 15 dies. Per mi seria el bàsic. I a partir d'aquí, doncs, pots començar a treballar-te.
Quin plaer tenir-te avui, Anabel, aquí al Penedès en Xarxa, parlant d'aquestes dietes de menjar saludable. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Som al meridià d'aquest tema de la setmana. Ara farem una pausa publicitària i escoltarem les notícies de les 10. I a les 10:06 seguim amb una experta en depilació làser i una terapeuta holística.
Penedès en Xarxa.